recuperar una vertical de l'àmbit de la salut i l'àmbit de la recerca que generi ocupació, que generi oportunitats i que situa a l'Hospitalet, com us deia, i no sé si és massa agosarat, al centre del món.
Generar un pol d'activitat econòmica amb empreses relacionades amb la biomedicina. Aquesta és la finalitat del Biopol Gran Via. Així ho ha posat avui sobre la taula l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, en una trobada del Fòrum Empresarial de l'Hospitalet, on també s'ha concretat el calendari d'obres de la segona fase del soterrament del tronc central de la Gran Via. Està previst que els treballs comencin a l'abril del 2027. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquesta trobada que ha tingut lloc aquest matí a l'hotel Portafira Santos de la ciutat. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Remodelació del govern municipal després de la dimissió per motius personals de les regidores socialistes Cristina Santón i Olga Gómez. Es manté la mateixa estructura, però canvien els seus responsables. Una remodelació provisional que de seguida desgranarem a l'espera de les noves incorporacions al govern. En marxa una nova temporada de Tai Chi al Parc, un programa d'activitat física i de salut adreçat a tota la ciutadania amb l'objectiu de donar a conèixer els beneficis que aquesta pràctica oriental mil·lenària aporta a la salut de les persones. Les sessions són gratuïtes i en horaris de matí i tarda.
He tornat a agafar l'activitat, no? Que em va molt bé perquè relaxa molt el cos i l'ànima i la ment i és fabulós. Jo ho recomano a tothom que pugui.
Pues per relaxar, i per la ment i pels moviments.
Es prepara per rebre aquest diumenge la segona etapa del Tour de França. Una cinquantena de voluntaris faran diferents tasques al llarg del recorregut per la ciutat per informar la ciutadania principalment dels talls de trànsit i els passos alternatius per als vianants. Està previst que cap a les 5 de la tarda els corredors arribin des d'Esplugues fins a la carretera de Collblanc per continuar cap al carrer de Sants a Barcelona.
Creiem que és una bona oportunitat per a la nostra ciutat per continuar visibilitzant-la. Som la segona ciutat de Catalunya, estem molt a prop de Barcelona, però tenim la nostra identitat i el nostre arrelament a la nostra ciutat, i que tothom vegi i ubiqui Hospitalet en el mapa, en el món internacional, crec que és positiu per a la nostra ciutat.
Les obres de la segona fase del soterrament del tronc central de la Gran Via és previst que comencin l'abril del 2027 i que durant 4 anys i mig, és a dir, que estiguin acabades al llarg del 2031. Una concreció de calendari del projecte que s'ha donat a conèixer avui en una trobada del Fòrum Empresarial de l'Hospitalet i que ha comptat amb la intervenció de l'alcalde de la ciutat, David Quirós.
El Consell General del Consorci per a la Reforma de la Gran Via i del Samuntà ha aprovat aquesta setmana el pla d'urbanització i la reparcel·lació dels terrenys del PDU Gran Via, cosa que engegarà el procés. Entre setembre i octubre es farà la licitació i l'abril de 2027 és previst que comencin les obres de depressió dels carrils centrals de la Gran Via, unes obres que és previst que s'allarguin fins l'any 2031. L'alcalde David Quirós ha recordat que el projecte preveu 500.000 de metres de superfície urbanitzable, amb un parc de 25 hectàrees al voltant de Cal Trabal i la preservació de les masies. Però el gran objectiu és generar un pol d'activitat econòmica amb empreses relacionades amb la biomedicina. Cal sumar el complex que la Universitat de Barcelona i l'Hospital Clínic impulsen a l'àrea delimitada per la carretera de Collblanc, el complex esportiu L'Hospitalet Nord i la masia de Can Rigal. De tal manera que, segons Quirós, l'Hospitalet serà un referent mundial en l'àmbit de la recerca biomèdica i de l'economia associada.
Aquesta és la gran aposta, és recuperar un espai perdut de la ciutat, és recuperar per la ciutat un centre de referència, com us deia, internacional, i per tant és recuperar una vertical de l'àmbit de la salut i l'àmbit de la recerca que generi ocupació, que generi oportunitats i que situa a l'Hospitalet, com us deia, i no sé si és massa agosarat, al centre del món. Però bueno, ho hem de defensar així perquè ens ho creiem.
Pel que fa al projecte de la Gran Via, el més avançat a hores d'ara, la primera fase posarà el focus en el soterrament dels carrils centrals i les connexions amb les rondes. En aquest sentit, l'Ajuntament ja té dissenyats els desviaments de trànsit que caldrà aplicar en cada fase de les obres. D'altra banda, en aquesta jornada del Fòrum Empresarial, l'Ajuntament també ha exposat els plans per potenciar les àrees industrials, amb dos eixos fonamentals, el manteniment de la via pública i la mobilitat. Després de renovar la contracta de neteja, ara toca l'enllumenat i el manteniment de la via pública.
Y luego el contrato propiamente de lo que es el mantenimiento del día a día, ¿no? El panot, el asfalto, etcétera, que multiplica por dos, o sea, es decir, dobla el anterior contrato de mantenimiento del espacio público. Y eso también se tiene que notar, es decir, pues más rapidez en las aceras, más rapidez a la hora de arreglar un trozo de asfalto, que en los polígonos se nota, porque al final es transporte pesado, etcétera, con lo cual esa parte pues sí que ya la hemos enfocado.
L'Ajuntament també ha mostrat la seva predisposició a afavorir tant com sigui possible que els cicles professionals que s'imparteixen a la ciutat prioritzin les professions vinculades al sector biomèdic i, en general, que tinguin les necessitats específiques del sector productiu.
Canvis en l'organigrama del govern municipal després de la renúncia de les regidores del PSC, Cristina Santón i Olga Gómez. L'àrea de Ciutat Transformadora, que fins ara Santón era la responsable, passa a mans de la tinenta d'alcaldia Laura García Manota, que deixa l'àrea de Ciutat de Drets, que ara assumirà el tinent d'alcaldia José Antonio Alcaide. Pel que fa a les regidories de districte, la regidoria de Coiblanc, que fins ara assumia la regidora Olga Gómez, passa a mans del regidor Òscar Ibáñez, i l'alcalde David Quirós estarà al capdavant de forma provisional a la regidoria de Santa Eulàlia i Gran Via Sud a l'espera de les noves incorporacions al govern. Variació mínima de l'atur a la ciutat durant el passat mes de juny. L'Hospitalet registra un total d'11.103 persones en situació d'atur al mes de juny. Això representa 57 persones menys que al mes de maig. Amb aquesta disminució, la taxa d'atur registral se situa en el 7,98%, per sota del 8%, i millorant així també la dada del mes anterior, que era del 8,02%. En comparació amb el juny de l'any passat, del 2025, la ciutat registra 443 persones menys en situació d'atur. En plena temporada d'estiu, amb les piscines exteriors de la ciutat a ple rendiment, el grup municipal d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa, ha reclamat avui en roda de premsa més vigilància per fer complir la normativa en aquests equipaments. Els republicans han recollit algunes de les queixes dels usuaris que han detectat certes actituds incíviques que es repeteixen constantment tant a les piscines municipals com a l'Hospitalet Nord. Recorden, a més, que els vestidors femenins continuen sent els provisionals de 2 anys després de l'incendi i que la manca de neteja és generalitzada. Per aquests motius, ja van presentar una moció al ple del passat mes de març demanant la reducció de la quota per als usuaris fins que les instal·lacions no es puguin fer servir en la seva totalitat.
En el funcionament normal de les piscines ens trobem gent fumant, banyant-se amb roba de carrer, quan no dir-ho clarament, amb calçotets, consumint alcohol, menjant allà en els espais que no toca. A sobre, les dutxes i els vestuaris femenins portem 2 anys que encara sense funcionar. És a dir, és una vergonya. I a sobre, la piscina bruta. No funciona la desinfecció de la piscina i, per tant, agafa color verd de tant en tant. I és més, en el cas de l'Hospitalet Nord, hem tingut incidents molt greus amb menors que han estat agredits, fins i tot amb detencions, i el que toca, per tant, és prevenció i vigilància.
Per la seva part, el grup municipal del Partit Popular ha parlat avui en roda de premsa d'habitatge. La portaveu del PP, Sònia Esplugues, ha qualificat d'hipòcrita el govern de l'alcalde David Quirós. Afirma que els socialistes parlen que prenen mesures com el pla d'habitatge, però després no gasten diners en aquesta matèria. Afirmen que els pressupostos del 2025 hi havia destinat 1 milió d'euros per la compra d'habitatge social, però després, segons el que han vist al compte general, han destinat 0 euros.
Caos absoluto en materia también de vivienda, un partido socialista que nos intenta una vez más vender humo, nos intenta hacer ver que está preocupado por los problemas de la gente, pero que luego es incapaz de materializar las partidas, de gastar el dinero prometido y además dejando a la gente, a los vecinos y las vecinas, pues en la misma situación de vulnerabilidad habitacional pues que teníamos hasta ahora.
Arran de les apagades i problemes en el subministrament elèctric que hi ha hagut als barris del nord de la ciutat en els darrers dies, l'Hospitalet en Comú Podem ha demanat adherir-se a una oferta pública de serveis públics com l'electricitat per deixar de dependre així d'empreses privades com Endesa. El portaveu del grup municipal, Manuel Domínguez, assegura que molts municipis estan promovent comunitats energètiques i empreses públiques de distribució d'energia que a la llarga solucionarien una problemàtica que es dona tant a l'estiu com a l'hivern. La regidora Laura Alzamora, per la seva banda, exigeix a la l'Ajuntament que demani explicacions a Endesa perquè les seves darreres avaries en el subministrament han estat molt greus, comportant fins i tot incendis.
Exigint a l'Ajuntament que pressioni Endesa. Quines són les respostes que ens ha donat? Que la companyia Endesa no està obligada a donar cap tipus d'explicació sobre el seu servei. Necessitem canvis i necessitem exigències. No pot ser que a l'Hospitalet tinguem una xarxa que exploti. O sigui, és que no podria dir d'una altra manera, una xarxa que estigui constantment amb incidències, incendis, explosions.
El problema és estructural. Tenim serveis públics en mans d'empreses privades. Llavors, si el que esperem és que tenint bones relacions amb aquesta companyia doncs podrem negociar que puguin fer algun pedaç, és que això és allargar l'agonia. La solució és des de ja, i això és a molt llarg termini, però s'ha de començar ja, generar una oferta pública de serveis públics.
I continuem parlant de política, però ara d'àmbit nacional. Aquest migdia s'han aprovat els pressupostos de la Generalitat, els primers que aprova el govern de Salvador Illa. S'ha donat llum verda a aquests comptes gràcies al suport que han rebut els socialistes de part dels seus socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns. No s'aproven pressupostos des del 2023 i des d'aleshores s'havien anat prorrogant. 3 de cada 4 euros del pressupost es dediquen a polítiques socials com l'educació, la salut o els drets socials. El president Salvador Illa ha agraït el suport dels socis i ha estès la mà a l'oposició.
Agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
Quan Catalunya creu en ella mateixa, quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur. Un futur de prosperitat, d'ambició compartida i de confiança plena en el talent i la capacitat del poble de Catalunya.
L'alumne del Col·legi Xaloc, Miquel Parisi, ha tret la nota més alta de selectivitat en la fase comuna a l'Hospitalet, amb un 9,5. La constància ha estat la seva clau per obtenir aquest resultat.
Torna a la seva classe després de fer la selectivitat i ho fa amb la nota més alta de l'Hospitalet en la fase comuna, un 9,5.
En català un 8,5, en castellà un 9,5, filo un 10, anglès un 10, mates 9,5 i a física un 9,5.
Per en Miquel, aquesta fita és fruit del treball i constància durant tot el curs, que també s'ha traslladat en una molt bona nota general.
He tret un 13,468 i bueno, vaig estar molt content perquè volia dir que segurament podia entrar a la carrera que volia i al final em va anar bé la selectivitat i jo esperava treure bona nota també, però molt content. A mi em va semblar que era molt important portar-ho bé dia a dia durant tot el curs perquè al final és un examen on entra molta mar i entra tot els 2 anys i si ja ho portes bé del curs al final és només fer un repàs, assistir a les classes de repàs i les setmanes d'abans preparar-t'ho bé i fer un últim esforç.
Després de cursar els seus estudis, el Col·legi Xaloc es prepara per encarar el futur, que segur serà en l'àmbit de les ciències. Vol estudiar Enginyeria Informàtica i Matemàtiques a la Universitat Politècnica de Catalunya amb el programa CEFIS.
Pues no ho sé massa, no sé si acabaré tirant pel món de la investigació o treballant a l'empresa, a programació o a disseny de, per exemple, intel·ligència artificial, no ho sé, però sé que m'agradaria anar pel món tècnic, pel món de la ciència, i ara per ara m'agraden les matemàtiques, m'agrada programar i tirarem per aquí.
Com en Miquel, 4 alumnes més de l'Hospitalet han obtingut una nota superior al 9 en la fase comuna. Es tracta d'estudiants del Col·legi Tecla Sala i les escoles Joan Pelegrí, Graners i el SIC de Barcelona.
Les òptiques de l'Hospitalet es preparen ja per l'eclipsi total de sol del pròxim 12 d'agost. Les vendes d'ulleres de protecció s'estan disparant perquè fa més d'un segle que no es pot veure aquest fenomen a la península Ibèrica. Avui ens hem volgut acostar a una de les òptiques de la ciutat per conèixer tots els detalls sobre com gaudir de l'eclipsi de manera segura.
En aquesta òptica del barri de Santa Eulàlia ja fa setmanes que venen ulleres per veure l'eclipsi total de sol del pròxim 12 d'agost. Es tracta d'un fenomen natural del qual es pot gaudir, però només amb les ulleres especialitzades adients.
Les ulleres per mirar l'eclipse han d'estar certificades amb la normativa ISO, amb el codi 12312, 2015, ha d'indicar el nom del proveïdor i el fabricant i hauria de tenir el símbol de la Comunitat Europea.
Els experts recorden la importància d'utilitzar només les ulleres especialitzades i no ulleres de sol normals o radiografies. Sense la protecció adequada, l'eclipsi pot danyar la vista de manera greu i irreversible.
Quan mirem habitualment el sol, no el mirem directament, al nostre ull la pupila es fa petita, llavors retirem la mirada. Quan el fet de tenir en les condicions d'un eclipse, la llum disminueix, llavors ens enganya i sembla que puguem mirar més fàcilment el sol. La pupila, com que hi ha més foscor, es fa més gran, ens poden entrar més rajos nocius.
Aquestes lesions, a més, es poden produir sense causar dolor.
Hi ha l'agreujant de que la retina no té fotoreceptors del dolor, llavors podem tenir, ens poden estar fent mal als ulls, podem tenir radiacions nocives i no ens adonem compte.
Les persones que fan servir lentilles o ulleres graduades han d'utilitzar per sobre les ulleres de protecció especialitzada per veure l'eclipsi i és molt important no deixar-les d'usar fins que no finalitzi el fenomen natural per complet i es deixi de mirar el sol. L'eclipsi solar del 12 d'agost es podrà veure al voltant de 8:45 del vespre, a l'Hospitalet només de manera parcial, però serà total al sud de Catalunya, a la majoria de comarques tarragonines i en alguns punts de la província de Lleida.
El grup Palma de Boquerón porta la seva rumba mestissa aquest divendres al Parc Metropolità de Bellvitge en el marc de les activitats d'estiu a la ciutat. Fa més de 10 anys que aquesta banda barcelonina passeja pels escenaris el seu còctel de rock, funk, blues, flamenc i rumba. En el seu últim disc, Que nos quite lo bailao, cantant a les cançons coses senzilles, volíem dir, quotidianes, amb un toc d'humor canalla.
Ens agrada molt que ens diguin que som una banda sobretot de directe, perquè realment intentem fer una festa major sempre al nostre concert i que no hi falti de res, perquè com deia Juan i jo també no només fem la vessant festiva rumbera, que és per la que potser som una mica més coneguts, als nostres discos gairebé el 50% de les cançons són medios tiempos, coses d'amor, més introspectives, balades, llavors intentem que hi hagi una mica de tot, però sempre per sobretot que la gent s'ho passi molt bé i torni amb un somriure a casa.
Ja està en marxa una nova edició del programa Tai Chi al Parc. Fins al 6 d'agost aquesta activitat gratuïta recorrerà diversos parts de la ciutat en horari de matí tarda. Aquesta setmana ha estat el torn de Can Closet.
Gaudir de la tranquil·litat dels parcs mentre practiques Tai Chi. Aquesta és una de les propostes a la ciutat per aquest estiu per relaxar-se i fer esport en un entorn immillorable. En Josep Antoni ja coneixia aquesta disciplina, però des que s'ha jubilat s'hi ha pogut dedicar amb més intensitat.
Bueno, doncs jo porto uns anys ja fent Tai Chi i bueno, el vaig haver de deixar per motius de feina perquè era incompatible. I des que em va jubilar l'any passat, com va sortir aquest programa de Tai Chi als parcs, doncs no m'ho vaig pensar, dic, anem a... I bueno, he tornat a agafar l'activitat, no? Que em va molt bé perquè relaxa molt el cos i l'ànima i la ment, i és fabulós. Sabeu? Jo ho recomano a tothom que pugui.
Us vaig començar, és que jo vaig al casal de Can Serra, que sóc sòcia d'aquí de Can Serra, i vaig començar doncs, fa 8 anys. Pues per relaxar, i per la ment, i pels moviments.
L'activitat està pensada per a tothom qui vulgui apropar-se a aquesta art marcial mil·lenària que combina l'equilibri de la ment, la respiració i el cos.
Sube las manos por dentro. Baja.
No deja de ser un arte marcial, porque es kung fu, pero el tai chi es hecho en movimientos muy lentos y acompañados de la respiración, por lo que estamos trabajando es la parte interna de nuestro cuerpo, todos los órganos vitales, tendones, nervios y sobre todo lo que va muy bien es para las personas mayores, para el equilibrio, para evitar las caídas.
El programa de Tai Chi al Parc s'allargarà fins al 6 d'agost i anirà recorrent els diversos parcs de la ciutat: la Remunta, Bellvitge, l'Alhambra, les Planes i la Torrassa. Les sessions són gratuïtes i no cal inscripció. Els dilluns i dimecres l'horari és de 8:15 a 9 del vespre i els dimarts i dijous de 10:15 a 11 del matí.
Tot és a punt perquè els més de 180 corredors del Tour de França passin per l'Hospitalet i recorrin aquest diumenge els poc de més de 2 quilòmetres que van des de la carretera de Collblanc en el llindar de Masplugues fins al carrer de Sants, ja a Barcelona, en el tram final de la segona etapa de la Ronda Francesa.
Les tanques i els avisos de restriccions d'aparcament i d'itineraris per a vianants ja són ben visibles al llarg de tot el recorregut. També hi haurà afectacions pel que fa al servei de transport públic. I ja tenen tasques assignades la quarantena de voluntaris i voluntàries del Tour de l'Hospitalet. La inscripció encara és oberta i l'Ajuntament fa una crida a participar-hi.
Doncs creiem que és una bona oportunitat per a la nostra ciutat per continuar visibilitzant-la. Som la segona ciutat de Catalunya, estem molt a prop de Barcelona, però tenim la nostra identitat i el nostre arrelament a la nostra ciutat, i que tothom vegi i ubiqui Hospitalet en el mapa, en el món internacional, crec que és positiu per a la nostra ciutat. I bueno, nosaltres som una ciutat on sempre que es necessiten mans la ciutadania respon superbé, i aquesta ocasió no podia ser diferent que altres.
D'altra banda, al Parc de la Marquesa s'instal·laran 100 bicis estàtiques per convidar la ciutadania a pedalar per assolir una fita directament relacionada amb una dada bàsica del Tour 2026.
I la nostra intenció és que, bueno, és apropar l'esport i l'activitat física a totes les persones que hi vulguin participar, i muntarem 10 bicicletes estàtiques al Parc de la Marquesa, on el nostre objectiu és que la gent que hi vulgui participar s'assegui a la bicicleta, pedalegi, i l'objectiu serà fer els 3.338 quilòmetres que té el Tour.
Podran participar-hi persones de qualsevol edat des de les 10 del matí fins a la 1 de la tarda i de 3 a 7 de la tarda. D'altra banda, una multinacional de l'hamburguesa també farà una donació solidària de 3.338 euros, un per cada quilòmetre del Tour, que en aquest cas es destinarà al Centre d'Educació Especial Esclat de Bellvitge. És previst que el pilot arribi a la carretera de Collblanc al voltant de les 5 de la tarda, però a un quart de 3 ja es farà el tall de la via i es faran desviaments alternatius i es reobrirà el trànsit a les 6 de la tarda. La ciutat ja és a punt per rebre el Tour, tot i que el Tour no tingui del tot clar el nom oficial de la ciutat.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Generar un pol d'activitat econòmica amb empreses relacionades amb la biomedicina. Aquesta és la finalitat del Biopol Gran Via. Així ho ha posat avui sobre la taula l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, en una trobada del Fòrum Empresarial del Llobregat, on també s'ha concretat el calendari d'obres a la segona fase del soterrament del tronc central de la Gran Via. Està previst que els treballs comencin l'abril del 2027. Remodelació del govern municipal després de la dimissió per motius personals de les regidores socialistes Cristina Santón i Olga Gómez. Es manté la mateixa estructura, però canvien els seus responsables. Una remodelació professional que a l'espera de les noves incorporacions al govern. En marxa una nova temporada de Tai Chi al Parc, un programa d'activitat física i salut adreçat a tota la ciutadania amb l'objectiu de donar a conèixer els beneficis que aquesta pràctica oriental mil·lenària aporta a la salut de les persones. Les sessions són gratuïtes i en horaris de matí i tarda. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'ELACdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.